Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 1 de febrer del 2026, no és cap secret que la demografia marcarà les properes dècades i el futur de Catalunya. És una qüestió de matemàtiques, no és el mateix gestionar els serveis públics d'un país de 6 milions d'habitants que gestionar-ne un que ja en té 8 de milions i que amb el creixement actual s'encamina cap als 10 milions. La regularització massiva d'immigrants pactada entre el PSOE i Podem s'ha d'analitzar fent servir aquestes coordenades i afegint-hi una variable indispensable com és el model productiu. De què viu el país? Tant a Catalunya com a l'Estat, el turisme, els serveis i una indústria decreixent requereixen mà d'obra més aviat barata. És així de trist, però negar-ho seria fer trampes. Els immigrants, vinguin d'on vinguin, més o menys qualificats, acaben fent les feines que ningú no vol fer. Una visita a la residència d'avis o a qualsevol restaurant del centre de Barcelona esvaeix tots els dubtes. L'extrema dreta, quan castiga la immigració, evita anar al nucli de la qüestió, que té més a veure amb els salaris baixos i l'economia extractiva que no pas amb la cultura, la identitat o la seguretat. L'enemic exterior sempre ven més. Sorprèn veure, en tot cas, com el PP no fa costat a la regularització d'immigrants, tenint en compte que José María Aznar també va promoure una mesura pràcticament igual de massiva. L'alè de Vox, i més ara que hi ha eleccions autonòmiques a la vista, és més fort que mai. Es poden discutir les formes, perquè decisions tan rellevants com aquestes haurien de poder passar pel Congrés dels Diputats. Però estar-hi en contra, sense plantejar un model econòmic alternatiu, és com cosir només a mitges. Es veuen les costures. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia, Roger.
Titulars, es duplica en un any el robatori de dades que acaben a mans de pirates informàtics.
Són xifres de l'Agència de Ciberseguretat que alerta que la intel·ligència artificial està impulsant les ciberestafes tant a particulars com a empreses. De fet, 4 de cada 5 correus per robar dades s'han generat amb IA.
Nova manifestació al País Valencià per reclamar justícia per la mala gestió de la dana que va fer el govern de Carlos Mazón.
La mobilització arriba quan fa just un any que va començar la investigació judicial. Les associacions de víctimes elogien la feina de la jutgessa, que consideren que està sent afectada activa i que posa en evidència les contradiccions del govern valencià.
Demà no es podrà recuperar la normalitat a Rodalies.
Encara hi ha una desena de trams on es mantindrà el servei alternatiu per carretera i en uns 180 punts els trens circularan més lents per qüestions de seguretat.
Un jutge nord-americà ha decidit que s'alliberi el nen de 5 anys detingut pels agents antiimmigració a Minneapolis.
Les imatges de l'arrest es van fer virals i aquesta matinada Donald Trump ha ordenat retirar la policia d'immigració de les protestes a les ciutats governades pels demòcrates.
Mira, una altra passada a l'espai d'Olmo buscant a Lamine Yamal i pot arribar a drible, continua Lamine, xutarà, marcarà, gol, 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 gol.
Victòria del Barça al camp de l'Elx per 1-3 en un partit que hauria pogut acabar amb una gran golejada. Albert Benet, bon dia.
Bon dia, l'equip va fallar en moltes ocasions i va enviar 3 pilotes al pal. Els gols els van fer Lamine Yamal i Ferran Torres a la primera part i Rashford a la segona.
El Barça és més líder, 4 punts més que el Madrid, que juga avui contra el Rayo al Bernabéu. El Girona trenca una ratxa de 4 partits sense perdre.
Amb la derrota al camp del Cué, l'Oviedo per 1-0 ara manté els 4 punts respecte al descens, però en poden ser menys en funció del que faci el Mallorca demà contra el Sevilla.
I aquest matí a 2:15, hora nostra, jugarà la final masculina de l'Open d'Austràlia de tennis entre Carlos Alcaraz i Novak Djokovic.
Djokovic, de 38 anys, es pot convertir en el jugador de més edat en aconseguir un gran slam i si guanya Alcaraz, de 22 anys, serà el tenista més jove en guanyar els 4 títols de gran slam.
El temporal de vents es dona per acabat. Ahir es van registrar ratxes de fins a 140 km per hora al sud del país, poca broma, i va haver 650 trucades al telèfon d'emergència 112. Ara que el vent ha amainat, continua preocupant l'elevat risc de llaus. Els bombers demanen evitar riscos a muntanya, al Pirineu i al Prepirineu. El Pere Planagumà és sergent dels GRAE.
I això doncs serà realment perillós per la gent que vulgui gaudir demà de la muntanya. Anar correctament equipats, portar doncs el detector de víctima de llaus, portar la pala, la sonda, i una mica doncs això, si veiem zones conflictives, evitar-les.
D'altra banda, una dona de 65 anys va morir ahir quan es va precipitar des de 60 metres d'alçada a la zona del camí dels Bufadors a la comarca d'Osona. Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia, Roger.
Què ens espera aquest diumenge, Enric?
Doncs mira, encetem aquest mes de febrer amb molta més calma. Sí que encara bufa vent de mestral en alguns sectors del país amb ratxes de 40, 50 o 60 km per hora en àrees de l'Alt i el Baix Camp, Baix Ebre, zones altes del Penedès, però ha d'anar perdent intensitat i parlem ja d'una situació molt més tranquil·la que no pas ahir pel que fa al vent. Un dia de cel variable o mig ennuvolat perquè van circulant bastants núvols, però sense pluges. A tot estirar, aquest matí pot caure alguna nevada feble cap a l'Aran, al Pirineu, amb una cota de neu de 1.000 metres. I la temperatura diurna, doncs, semblant a la d'ahir, on per més alta, pot pujar una mica més respecte a ells al Pirineu. Esperem valors al voltant dels 14, 15, 16 graus, per exemple, Lleida 14, Barcelona 16, Tarragona 17, Girona 15 i a Puigcerdà 9. I bé, sembla que demà arribarà una nova pertorbació, amb més pluja, més neu a muntanya i també, novament, amb vent del sud.
Avui, el suplement...
Avui al suplement tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Carles Bonguilot. Saludarem l'escriptor Jordi Puntí, el nostre home Barça. A les 10, la setmana tràgica amb el Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i també el politòleg Toni Redon. Avui amb ells parlarem de la cultura de bar a Catalunya i al Regne Unit. Ho fem en un moment en què els pubs britànics estan en peu de guerra contra el govern de Keir Starmer. L'any passat van tancar gairebé 400 establiments a causa d'una pujada d'impostos insostenible pel sector. Ara el govern ha fet marxa enrere i ha anunciat un paquet d'ajudes per intentar sostenir aquests espais sagrats pels britànics. Els compararem també amb la cultura de bar a casa nostra. I després...
L'home que treballa fent de gos a les festes infantils treu la pols a la disfressa.
Avui el suplement gossos que són tractats com nens. Cada vegada són més els veterinaris que alcen la veu contra la cultura dels nadons pel·lucs. Apunten que tractar les mascotes com nens pot crear problemes de benestar animal amb sobrediagnòstics i sobretractaments. Us han convidat mai a una festa d'aniversari per gossos? Avui coneixerem algunes històries de relacions molt animals. Serà al voltant de 11:15 del matí. A les 11, Marina Laminos rescata de l'Arxiu de Catalunya Ràdio la conversa de Guillermina Mota amb Joaquim Maria Puyal de l'any 1997. A l'Eclipsi, avui les nits del músic Nil Moliner. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb les recomanacions culturals per la tarda de diumenge, i la Cèlia Mayoral des de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, amb un amic invisible d'excepció, el Jordi Hurtado, i acabarem amb el Roger Mas i el David Caravent dient-hi la seva al seu particular Demà ho deixo. 7 i 7.
L'informatiu del suplement.
Els robatoris de dades que acaben a mans de ciberdelinqüents s'han duplicat aquest últim any. A més, els pirates informàtics fan servir cada vegada més la intel·ligència artificial i 4 de cada 5 correus falsos per robar dades ja estan generats amb una intel·ligència artificial. Ho revela l'informe de prospectives per aquest any de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Laura Caballero és la directora de l'agència i explica que en l'últim any s'han incrementat de forma exponencial els robatoris de dades a tot tipus de plataformes, empreses i entitats.
Estem identificant clarament un augment, no?, en el robatori de credencials, tant de les persones a títol individual com a nivell d'organitzacions. De fet, l'increment de robatori de credencials ha augmentat fins al 160%.
La recomanació de l'Agència de Ciberseguretat és estar alerta quan sospitem que les nostres dades han quedat compromeses. La intel·ligència artificial pot arribar a suplantar la identitat del nostre gestor i cal desconfiar fins i tot de les trucades, perquè la veu també pot ser suplantada. Segons l'agència, a partir de les últimes dades que es van fer públiques el mes de maig, Catalunya rep 300 atacs informàtics cada segon. Segons els Mossos d'Esquadra, cada dia es denuncien 300 ciberestafes.
El País Valencià, nova manifestació per demanar que Carlos Mazón plegui com a diputat a les Corts Valencianes. Les associacions de víctimes de la Dana es van manifestar per tres de les poblacions més afectades per la tragèdia, són Benetússer, Sedaví i Alfafà.
Amb el lema Amazon a presó, van reclamar saber la veritat i que es faci justícia. Consideren vergonyós que des del govern valencià ara es compari la gestió de la Dana amb la de l'accident del tren d'Ademuz. Mariló Gradolí és la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
És indignante que quieran comparar un accidente con una negligente gestión de una emergencia. No es lo mismo un accidente que lo que pasó aquí, que fue una negligente gestión, cuando se tenía toda la información y no se avisó a la población y no se tomaron las medidas pertinentes para salvar vidas.
Ara fa un any que va començar la instrucció judicial del cas. Les associacions de víctimes consideren que està sent una investigació efectiva i que posa en evidència les contradiccions del govern valencià.
La Generalitat contracta més autocars per fer front a la crisi de Rodalies, i és que demà dilluns encara no hi haurà normalitat total als trens.
Sí, encara hi ha prop de 180 punts de la xarxa ferroviària amb limitacions de velocitat. Per mirar de fer front als problemes de mobilitat, s'han contractat una seixantena de nous busos. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, insistia ahir que el primer és la seguretat dels usuaris.
Ho hem dit sempre, els catalans i catalanes tenen dret a recuperar la seva mobilitat, però per damunt de tot hi ha el dret a la seva seguretat, i el nostre objectiu és ser exigents en aquest calendari que s'està duent a terme durant tots aquests dies i en el calendari d'inversions que s'està fent per poder reprendre.
I, de fet, entre els usuaris, poca esperança que la setmana que ve millori el servei.
Per molt que diguin que seguirà en normalitat, hi haurà coses que no podrà ser.
Ojalá mejore, realmente. No tengo tiempo para estar con pérdidas de tiempo por el tren.
Des del sector logístic també es queixen d'aquesta situació. Aposten per duplicar les vies de tren perquè les mercaderies no comparteixin vies amb les línies de Rodalies, cosa que passa actualment a tota la xarxa, excepte en un tram que va de Castellbisbal al Port de Barcelona. Per això reclamen més inversió en noves línies.
Als Estats Units, un jutge ha ordenat que s'alliberi el nen de 5 anys detingut pels agents antiimmigració a Minneapolis en una imatge que va fer la volta al món. Trump també ha ordenat retirar els agents federals de les protestes a Minneapolis i a la resta de ciutats demòcrates, on els últims dies hi ha hagut moltes manifestacions contra l'ofensiva migratòria de la Casa Blanca. El president nord-americà també ha defensat l'actuació de la seva secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem.
L'ordre de Trump arriba després de la indignació generada als Estats Units per la mort de dos manifestants en l'actuació policial durant les protestes. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha dit literalment que no pensa intervenir en els aldarulls de les manifestacions a les ciutats demòcrates mal administrades, excepte si li demanen ajuda. Això sí, els agents continuaran protegint els edificis federals. Abans de dimarts han de sortir de la presó el nen i el pare d'origen equatorià, detinguts a un centre d'immigrants de Texas. En una petició poc habitual, el jutge federal ha fet una crida a una política més ordenada i més humana.
El món segueix molt pendent de l'escalada entre els Estats Units i l'Iran, que pot desestabilitzar tota la regió. Ara Donald Trump diu que Teheran està parlant amb Washington i insinua un acord per evitar una intervenció militar. Això sí, no dona detalls del pla que té entre mans ni els seus aliats regionals.
Trump assegura que l'Iran està negociant a mesura que el desplegament naval dels Estats Units s'acosta a les costes del país persa. El president iranià també diu que vol evitar la guerra amb Washington i que prioritza la diplomàcia. Qatar, que és un dels països mediadors en aquesta crisi, està revisant els esforços per desescalar la tensió. Pel que fa al petroli, aquesta matinada Trump ha explicat que els Estats Units han tancat un acord amb l'Índia perquè compri petroli de Venezuela i no de l'Iran.
L'Índia està entrant al mercat i comprarà petroli de Venezuela en lloc de comprar-lo a l'Iran. Així que ja hem tancat el concepte de l'acord i la Xina és benvinguda a comprar petroli.
Per cert, tal com van anunciar divendres, el president del Parlament iranià acaba de declarar els exèrcits europeus com a terroristes en represàlia a la decisió de Brussel·les d'incloure la Guàrdia Revolucionària a la seva llista d'organitzacions terroristes.
Cas Epstein. El primer ministre britànic Keir Starmer creu que l'expríncep Andreu hauria de declarar davant del Congrés dels Estats Units. L'última remesa de documents contenen més fotos comprometedores del germà del rei d'Anglaterra i diversos correus amb el depredador sexual en què parlen sobre una noia de 26 anys.
A les imatges es veu Andreu agenollat sobre una dona estirada a terra. Les fotos no mostren cap acte delictiu, però el posen en un compromís que fins i tot ha provocat la reacció del primer ministre britànic. Starmer diu que les víctimes han de ser la primera prioritat. Per això defensa que Andreu hauria de retre comptes sobre les seves relacions amb el depredador sexual convicte. També demana que qualsevol que tingui informació sobre el cas Epstein la comparteixi.
Encara en la crònica internacional, els últims bombardejos poden afectar l'obertura del pas de Rafah, la frontera sud de la Franja de Gaza amb Egipte, que fa pràcticament 2 anys que està tancada. La previsió de reobertura, però, estarà limitada només a persones i sota condicions molt estrictes de l'exèrcit israelià. Això l'endemà d'una de les jornades més letals a la franja des de l'inici de la treva a l'octubre.
Sí, una trentena de persones, també nens, han mort pels bombardejos israelians contra edificis i tendes de campanya de desplaçats. L'exèrcit ho ha justificat per un incident hores abans de reobrir el pas de Rafah, tancat des del maig del 2024. A Barcelona, 5.000 manifestants, segons l'organització, 1.200, segons la Guàrdia Urbana, van sortir al carrer ahir per mostrar el seu suport a Palestina. La presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natàlia Abou-Sharar, ha carregat contra Israel.
Continuar amb la neteja ètnica, el colonialisme i l'apartheid. I la gent està escoltant molts plans de pau, però aquests plans de pau tots són tapaderes per continuar amb el colonialisme de Palestina. I és per això que seguim al carrer, seguirem als carrers i per una Palestina lliure fins que es faci justícia. No només volem paraules, sinó que volem accions ja per part dels nostres governs.
Les entitats convocants preparen noves manifestacions amb motiu del Mobile World Congress, on participaran una trentena d'empreses israelianes.
L'envelliment de pagesos i ramaders i la falta de relleu generacional posen en risc la continuïtat de moltes explotacions de Catalunya, segons un estudi del Col·legi d'Economistes i la patronal PIMEC. L'informe també alerta que Catalunya és poc autosuficient en matèria alimentària i depèn molt d'importacions estratègiques com els cereals o la soja, que serveixen per alimentar la ramaderia intensiva.
Carles Puig de Travi és el degà dels economistes.
Som un gran sector productiu, però en canvi tenim un nivell d'autosuficiència baix. Depenem de matèries primes, depenem d'energia, depenem de persones, de personal estranger que està amb nosaltres, no? I això, doncs jo crec que tindria que anar canviant, no? Les cadenes de subministrament no són infal·libles, no? Els mercats internacionals poden tancar-se.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, aposta perquè la producció d'aliments sigui el projecte estrella de Catalunya els propers anys i demana que les polítiques agràries no se subordinin a altres paradigmes.
És un sector que ens hem trobat doncs, una mica subordinats a la resta de plantejaments. Poso un exemple. Polítiques ambientals sense tenir en compte les polítiques agroalimentàries. Polítiques urbanístiques sense tenir en compte les polítiques de producció d'aliments. Polítiques de salut sense tenir en compte que tenim dieta mediterrània, patrimoni de la humanitat per la UNESCO, com la més sostenible, la més saludable, i resulta que sembla que la volem substituir.
L'estudi recorda que l'agroalimentació aporta un 4% del Producte Interior Brut de Catalunya i, si també es té en compte tota la cadena de valor del sector, aporta el 19% de la riquesa que genera el país.
La Generalitat restaurarà l'estany de Vilaüt, ubicat dins la Reserva Integral dels Estanys, al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquest espai natural està molt degradat i han crescut nombroses plantes invasores i hi ha desaparegut hàbitats únics per la fauna i la flora autòctones.
Ara el govern ha expropiat aquests terrenys per restaurar-los i garantir-ne la recuperació. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, ha explicat a aquesta emissora els treballs que s'hi faran.
La restauració bàsica d'allà seria treure sediments. Val la pena que torni a ser un estany amb zones fondes com era abans, que hi havia moltes plantes aquàtiques molt interessants, algunes d'elles en perill de desaparició a Catalunya, que hi puguin haver els ànecs capbussadors, que hi hagi una varietat d'hàbits que faci que torni a ser aquell lloc que totes les aus aquàtiques dels aiguamolls hi anaven.
També s'arreglaran els itineraris perquè torni a ser un pol d'atracció de visitants interessats especialment per l'ornitologia. La previsió és que aquest estiu comencin les actuacions de restauració i que la primavera del 2027 ja es noti la recuperació.
Investigadors de l'Institut de Microelectrònica del CSIC a Bellaterra han desenvolupat un sensor de contaminants ambientals molt més senzill i barat que els que es fan servir actualment. A diferència dels sensors que hi ha ara al mercat, aquest distingeix el tipus de contaminant i la seva concentració i és tan petit que es pot instal·lar pràcticament a qualsevol lloc.
El dispositiu està format per una sèrie de plataformes de plàstic que es dobleguen i canvien de color segons el tipus de contaminant i la seva concentració, com ens explica Mar Álvarez, una de les responsables de l'invent.
Dependiendo del tipo de gas, de compuesto, si es acetona, se doblará hacia arriba y entonces veremos un patrón de colores a lo largo del trampolín. Si ponemos otro gas, se doblará hacia abajo y veremos otro patrón de colores diferente. Y dependiendo de si se dobla más o si se dobla menos, iremos viendo cada vez más colores. O sea, no solo responde a el compuesto que hay, sinó també a la concentració de compuesto.
La indústria química està a la llista dels que el podran utilitzar, però també podria servir per detectar malalties a través dels compostos volàtils de l'alè, que s'està veient que poden ser indicadors d'algunes patologies. A diferència dels sensors que ara hi ha al mercat i que poden costar milers d'euros, aquest no passa dels 300.
Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Òmnium Cultural homenatjarà Muriel Casals en un acte a Barcelona dimarts que ve, coincidint amb el desè aniversari ja de la seva mort.
Sí, serà un acte íntim amb familiars i l'entorn més proper de l'activista que es farà a l'espai Francesca Bonmeson, on es recordarà el llegat de Muriel Casals. També hi assistiran l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president de la Cambra, Josep Rull, i els expresidents de la Generalitat, Artur Mas i Quim Torra. Casals va ser presidenta d'Òmnium Cultural fins que va deixar el càrrec per anar a les llistes de la coalició electoral de Junts pel Sí, que plegava partits i entitats independentistes. Va ser diputada al Parlament entre el 2015 i el 2016. Muriel Casals va morir el 14 de febrer del 2016, a l'edat de 70 anys, arran d'un accident amb una bicicleta que havia tingut 15 dies abans.
Un tros de la Sagrada Família serà a Xile. Es tracta de la capella de l'Assumpta, que ja n'hi haurà una feta de la seva imatge i semblança a la ciutat de Rancagua, situada a 5 quilòmetres de Santiago de Xile. El projecte data de 1922 i ara, més de 100 anys després, agafa impuls aprofitant la inèrcia de l'any Gaudí.
Ho ha explicat Cristian Masner, arquitecte encarregat del projecte, en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
Idealmente poder tener lista la licitación a fines de este año y de tal manera de, con esa estructura, poder empezar a construir en el primer semestre del año 2027. No descartamos que si en la capilla de la Asunción se está tal vez colocando la cruz corona, nosotros acá estemos tal vez colocando la primera piedra o buscando algún hito relevante.
Aquesta capella s'aixecarà després que Gaudí en regalés l'esbós al pare Aranda, un monjo xilè gran admirador de la seva obra, després que li demanés per carta el 1922 una capella a Xile per dedicar a la Mare de Déu dels Àngels. Gaudí estava centrat exclusivament en la Sagrada Família i li va respondre regalant-li l'esbós de la capella de l'Assumpta, que tot just acabava de dissenyar per al temple barceloní. Ara, amb aquest projecte, Xile es converteix en l'únic lloc del món fora de les fronteres catalanes i espanyoles que tindrà una obra de Gaudí.
Veïns i veïnes de Rosselló van reivindicar dissabte el valor dels campanars pels pobles, tot plegat una dècada després que la torre de l'església d'aquest municipi del Segrià s'enfonsés sense provocar ferits. Rosselló, Alba Mor.
El municipi va reconstruir simbòlicament el campanar amb la projecció d'un videomapping a la façana d'una església que una dècada després encara llueix sense la torre. Per això, l'objectiu de l'acte va ser mantenir el campanar en l'imaginari col·lectiu. Carme Vidal és membre de l'associació La Mariana.
Resulta que l'alumnat de l'escola La Rosella no han vist mai el campanar. Com la gent que ha vingut a viure a Rosselló a partir del 2016, tampoc han vist mai el campanar. I volíem fer doncs, una jornada reivindicativa i a la vegada commemorativa.
Després de l'esfondrament, els treballs de reconstrucció es van limitar a recobrir la part enfonsada i construir una nova base del campanar. Tot i això, ara per ara, no es contempla la possibilitat de reprendre les obres per habilitar una nova torre.
Gràcies, Alba. I un apunt relacionat amb Barcelona, el telefèric de Montjuïc estarà tancat al públic des de demà fins al dia 1 de març per fer-hi les tasques de revisió i manteniment anuals.
A partir de demà es recomana a qui vulgui desplaçar-se entre la plaça Espanya i el castell de Montjuïc que agafi l'autobús 150, que funciona de dilluns a diumenge de 7 del matí a 9 del vespre. A banda, cal recordar que el funicular també està fora de servei, en aquest cas des del 20 d'octubre i per unes obres que s'estan fent al col·lector d'aigües de Vila i Vilà. Per cobrir el tram afectat entre l'avinguda Paral·lel i l'estació Parc Montjuïc del telefèric, s'ha habilitat un servei de bus llançadora.
Un nou dia comença aquí. Una guitarra i un destí.
El Teatre Poliorama de Barcelona acull aquest migdia l'estrena de l'espectacle Xiulalan, el nom del setè disc del grup de música familiar Xiula, que ha tingut la col·laboració de músics com Manu Guix o la Dilla Russa, així com també dels Bombers de la Generalitat o el tiktoker Uis Problema. La formació estrena aquest espectacle d'àmbit familiar amb cançons que tracten temes com la masculinitat o l'amor incondicional als fills i també planteja qüestions com l'addicció a les pantalles, l'escalfament global o el dret a manifestar-se. Les melodies van des del rap fins a la rumba, passant pel reggaeton o l'electrònica, tot plegat amb la voluntat de sacsejar consciències per construir una societat global més saludable.
El concert de Xiula és a les 12 del migdia i les entrades estan exaurides. Aquest espectacle al Poliorama dona el tret de sortida a la gira que portarà Xiulalan als teatres d'arreu de Catalunya.
L'informatiu del suplement.
Aquesta tarda el Tot Gira.
Atenció!
Començarem a les 4 de la tarda amb els protagonistes del Madrid-Rayo i a partir de 4:45, transmissió del Barça-Sevilla de la Lliga F.
També seguirem el partit del Sabadell de la primera ref, els partits del Barça i el Lleida de la CB, la final de l'Europeu d'handbol, l'Eurocopa de futbol sala i l'Europeu femení de waterpolo.
Tot gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
L'informatiu del suplement.
Mira, una altra passada a l'espai d'Olmo buscant a la mínia mal i pot arribar a dribla, continua a la mínia, xutarà, marcarà. Gol, 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 gol.
El primer de la mínia mal, el segon de Ferran.
Ara amb la mínia mal, Enviant-la cap a Ferran. Ferran per De Jong. De Jong a l'interior de l'àrea. Pot superar el porter. Ho aconsegueix. Retalla, torna a aguantar. La deixa per la Ferran. Gol! Gol, 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 gol.
I el tercer de Rashford.
L'ha salvat Lamine Yamal. Una passada gairebé impossible de Lewandowski. Se l'endú Lamine Yamal. Entra dins l'àrea. Continua encara Lamine. Assisteix. No hi arriba Rashford. Ara sí, ara sí, ara sí. Gol!
Gol, gol. El Barça es manté líder de la Lliga. Ara té 4 punts més que el Madrid de manera provisional després de guanyar el camp de l'Elx per 1-3 en la 22a jornada. El partit s'hauria pogut acabar amb un resultat d'escàndol, però el Barça va perdonar molt, molt, molt davant la porteria. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. El 0-1 el va fer Lamine Yamal, aquest que sentíeu. Al minut 6, al 29, l'Elx va empatar amb un gol d'Álvaro Rodríguez i abans del descans, al minut 40, Ferran Torres va posar l'1-2. A la mitja part s'hi podria haver arribat ja amb un resultat amplíssim, però el Barça, que va generar molt de futbol ofensiu, va fallar una ocasió rere una altra. Ja a la segona part, Rashford, al minut 72 de partit, va fer aquest 1-3 definitiu. I ara sentireu la valoració que en feia Eric García, Sport 3.
Bueno, crec que hem fet una primera part molt bona. Semblant, et diria, el dia de la Real Societat, una mica, no? En ocasions, jo crec que no ens enganyarem si, bueno, òbviament ells han tingut el gol, si haguéssim anat 1-5, 1-6 al descans. Crec que, bueno, al final són coses que són positives perquè estem fent feina bé.
Com a Noeta, el Barça va tornar a topar amb el pal, aquesta vegada 3 vegades, i ja en són 26 en tota la temporada, 19 a la Lliga. Hansi Flick, l'entrenador.
Hem creat moltes ocasions, però n'hem fallat. El rival també n'ha fallat, i aquesta és la part dolenta. Però al final els he dit als jugadors que estic content pels 3 punts i els he felicitat per l'actuació que han fet.
I'm happy for the 3 points and congrats for this performance.
Rafinha, el descans, i Koundé ja al final van ser substituïts amb molèsties musculars. Tot apunta que es tracta de canvis per precaució, per evitar riscos majors, tenint en compte el calendari que hi ha per davant. La victòria deixa el Barça líder, 55 punts, 4 més que un Madrid, que aquest migdia, a partir de les 2, juga contra el Rayo al Bernabéu. Per cert, que el president del Barça, Joan Laporta, va celebrar ahir que la jutgessa Alejandra Gil no admetés la petició del Madrid d'accedir a dades econòmiques del Barça entre el 2010 i el 2021. Laporta insisteix que tot està fet per desestabilitzar el Barça i perjudicar la seva reputació. També diu que el Madrid utilitza el cas Negreira per mantenir el discurs que tenen a la seva televisió. El Girona, per la seva banda, trenca una ratxa de 4 partits seguits sense perdre, amb la derrota ahir per 1-0 al camp del CUE, l'Oviedo. L'equip que entrena Michel Sánchez es queda amb els 25 punts que tenia, és 11è, provisionalment està 4 punts per sobre del descens.
Nosaltres lluitarem per fer 42 punts, 42 punts. Penso que en aquests punts arribarem a l'objectiu més important del club, que es continua en primera divisió.
També jugats ahir a primera, Llevant 0, Atlètic de Madrid 0 i Osasuna 2, Villarreal 2. Avui juguen el Betis i també el Celta, els dos equips que amenacen la cinquena posició de l'Espanyol. També en futbol, Lliga F, derrota de l'Espanyol al camp de l'Atlètic Club de Bilbao per 2-1. Sara Monforte, l'entrenadora.
Crec que el resultat és just. No m'ha agradat el meu equip. La primera part defensivament sí que hem estat bé, però en pilota crec que ha sigut un dels partits que pitjor hem estat, no hem estat bé i crec que hem de fer autocrítica.
Aquest migdia a les 12, Badalona-Eibar, i a la tarda a 4:45, Barça-Sevilla. I aquest matí a 10:15, hora nostra, Carlos Alcaraz i Novak Djokovic jugaran la final de l'Open d'Austràlia de tennis. Un duel generacional. Djokovic, de 38 anys, en farà 39 al maig, es pot convertir en el tenista de més edat en aconseguir un gran slam. Busca el seu 25è gran, el 25è gran slam i l'11è Open d'Austràlia. Alcaraz, de 22 anys, es pot convertir en el tenista més jove de la història en guanyar els 4 gran slams. Recordem que ahir Rybakina li va guanyar a Sabalenka la final femenina. A l'ACB de bàsquet, derrota de la Penya a la pista del Bilbao, 80-76, una derrota de 4 punts i victòria de 6 punts del Bàsquet Girona contra el Burgos, 77-71. Avui es jugaran 3 partits més en presència catalana, Manresa-Unicaja, València-Lleida, Lluca Múrcia Barça. A la Lliga Femenina, derrota del Cedis, del Cedis Bàsquet, al Cadí la Seu, a la pista del Ferrol, 73-69. Avui es jugaran els partits Penya Guernica, Juni Girona Estepona. I també avui a la Copa del Món d'Esquí de Muntanya, a Vuitaüll, es disputen les proves de relleus mixtos a 11:15 d'aquest matí i en directe a TV3. Hi participen Oriol Cardona, acompanyat per la granadina Ana Alonso.
El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, se ganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, molt bé.
Això és la Terra Esplana. Cada diumenge al suplement mirem cap al cel a través de la física, de la química, de la biologia, de la genètica, de l'astronomia. I avui ens endinsarem amb el Joan Anton Català amb un tema que promet. Ens endinsem en un món que, malgrat el que ens pugui fer pensar el seu nom, avui el Joan Anton defensa que té molt poc a veure amb la ciència. Avui, atenció, la cienciologia.
It's something that has helped me incredibly in my life. Been a Scientologist for over 30 years, yeah. And without it, I wouldn't be where I am. Yeah. So it's a beautiful religion, and I'm very proud.
Aquest que sentim és Tom Cruise, un dels màxim exponents de la cienciologia. En una entrevista en una catifa vermella deia que la cienciologia és una religió preciosa que l'ha ajudat moltíssim durant la seva vida i sense la qual no seria on és ara. Segons Tom Cruise, aquí ho sentíem, aquesta religió, preciosa per ell, per d'altres, per molts detractors, una secta molt perillosa. De fet, a França es cataloga d'aquesta manera, com a secta. Una organització de la qual formen part noms conegudíssims, de Hollywood especialment, John Travolta i tantes altres celebritats. Què hi ha realment de científic en la cienciologia? En quins principis es basa? Com ha aconseguit captar tantes persones conegudes i anònimes? Avui a la Terra es plana, l'església de la cienciologia.
A large dragon, blood dripping, red eyes. What do I got? A lasso. I whip it up, I wrap it around its neck, and I wrestle. I snap up, I say, sit, dragon. Dragon sits. I say, stay, dragon stays. Next we're going to teach it to roll over and play dead.
Aquí sentíem el Philip Seymour Hoffman, de Master, que és aquesta pel·lícula del Paul Thomas Anderson sobre el líder d'una secta que molts en el seu moment van interpretar com un retrat precisament de la cienciologia, malgrat que el director sempre ho va negar. El Philip Seymour Hoffman, que interpreta un líder carismàtic d'una secta que s'assembla molt a Ron Hubbard, que és el creador precisament de la cienciologia. Qui era aquest personatge?
Mira, la cienciologia, Scientology en anglès, va ser fundada a meitat del segle passat per aquest, per L. Ron Hubbard, un escriptor nord-americà de ciència-ficció. Va publicar un llibre que es deia Dianetics, the Modern Science of Mental Health, que es traduïa com Dianetics, la ciència moderna de la salut mental. El va publicar aquest llibre l'any 1950 i es considera com el moment de llançament d'aquesta doctrina. Hubbard és venerat dins de la cienciologia, o com el pare de tot això. La cienciologia engloba un conjunt de creences i pràctiques espirituals amb l'objectiu d'assolir un estadi de claretat mental i alliberar-se de determinats traumes o vivències, segons ells, que limiten el creixement personal. De fet, inicialment va aparèixer com una mena de teràpia psicològica alternativa. Però, a pesar del que sembla indicar el seu nom, no té res de científic. I això ho deixaré clar en el programa, cap base científica. I és important assenyalar que, en el seu inici, Hubbard no ho va plantejar com una religió, sinó com una opció més aviat terapèutica. Ell no parlava en aquell moment de religió. La qual cosa, com ara veurem, els hi va donar molts problemes i és quan fan el gir cap a una religió.
Per tant, no comença sent una religió, però sí que ho acaba sent. I com passa això?
Sí, amb el pas del temps, la cienciologia evoluciona cap a una religió perquè passa d'una proposta terapèutica, sense cap base científica, a una creença religiosa, sense necessitat de base científica. Aquí està la clau. I l'any 1954 es funda l'Església de la Cienciologia. Aquest pas es fa per protegir-se de diversos factors que amenacen aquesta doctrina. En primer lloc, des de l'aparició d'aquestes tesis de la cienciologia, el món Sí, de la ciència la rebutja. Diu, a veure, no hi ha res, aquí no hi ha res, no hi ha cap base científica. No només no s'aporten estudis seriosos sobre aquestes teràpies i els beneficis que fan, dic seriosos vol dir independents científics, tampoc cap demostració comprovada independent dels seus efectes beneficiosos, sinó que, a més, psicòlegs i psiquiatres adverteixen dels possibles perills que hi ha de que persones que necessitem tractaments professionals puguem desviar-nos cap a coses que no tenen cap mena de fonament científic. Per tant, la cienciologia vira cap a la religió per aïllar-se, és a dir, per separar-se de la ciència, perquè no se la pugui criticar des del punt de vista de que, clar, és que no aporteu fonaments científics. No, és que ara això no és ciència, això és religió, ja és una cosa de fer. En segon lloc, problemes legals i avantatges econòmics. I comença a haver-hi denúncies als Estats Units per estafa i per exercir legalment tècniques pròpies de la pràctica mèdica. Convertir a religió evita aquestes demandes, ja que als Estats Units la llibertat religiosa ofereix protecció. I, a més, allà les religions no paguen impostos i poden demanar donacions i aportacions als seus seguidors sense pagar impostos. I, en tercer lloc, convertir la cienciologia en religió permet crear tota una estructura pròpia, una jerarquia amb líders, seguidors, on la informació no és transparent, és controlada per uns quants.
En què es basen les creences de la cienciologia? En què creuen els seus membres?
Creuen en l'existència d'una cosa que es diu, no sé si ho pronunciaré bé, Thetans, o s'escriu T-H-E-T-A-N-S, Thetans, Thetans, que venen a ser una mena d'éssers espirituals i immortals que les persones tenim associats. D'entrada, un podria pensar que això és el concepte similar a l'ànima cristiana, per exemple, però no, és molt diferent, ara ho veurem. El Thetan ha existit sempre, és anterior a l'univers i ha viscut innombrables vides, fins i tot a altres llocs de l'univers. I es troba atrapat o limitat per uns factors que s'anomenen anagrames que cal eliminar. Aquests anagrames com si atrapessin i afectessin en aquest esperit. I aquests anagrames són records traumàtics provocats per malalties, per problemes emocionals, per frustracions, etc.
Una de les qüestions polèmiques també de la cienciologia és el que anomenen auditories, en què fan servir un aparell que aleguen que és científic, però que tu de científic el veus poc científic.
No, tu tens res de científic. Mira, la cienciologia empra un procés que es denomina auditoria, en què la persona se sotmet, ve a ser la teràpia, en què la persona se sotmet a entrevistes guiades, hi ha un dispositiu, atenció, que rep el nom de e-meter. En primer lloc, atenció a aquestes auditories. En aquestes auditories, l'auditor, una persona formada de la cienciologia, interroga la persona sobre el seu passat, les seves experiències, etc., per tal d'intentar veure els traumes que hi ha hagut. El resultat és que s'acumula molta informació personal i privada. I, de fet, algunes de les denúncies que hi ha és que aquesta informació comprometedora de vegades és emprada amb finalitats coercitives. Segona, la cienciologia empra aquest famós emeter. Què és l'emeter? És un aparell que, segons diuen, mesura la resistència elèctrica de la pell, que és una cosa similar al que fa un detector de mentides, i, segons ells, això, juntament, actuant junt amb l'entrevista, és a dir, l'entrevistador que fa l'auditoria i aquest aparell, l'emeter, que t'està enregistrant unes elèctriques a la teva pell, així diuen que així poden reconèixer els enagrames, recordem, els traumes, que afecten a la persona i poder-los eliminar. No cal dir que aquest emeter no té cap base científica. És més, en un determinat moment, als Estats Units hi va haver acusacions de frau per la suposada utilitat d'aquest dispositiu com a eina terapèutica. A més, es cobrava als pacients quan feien sessions de cura amb aquest emeter. I això va fer que, a començaments de la dècada dels 60, les autoritats federals sanitàries dels Estats Units actuessin. I l'any 1963 es van confiscar centenars d'emeters i es va acusar l'organització de publicitat fraudulenta i directament es va prohibir que els emeters es venguessin com a dispositius mèdics. A més, els tribunals nord-americans van donar la raó a l'administració, ja que no es podia presentar cap estudi seriós sobre la suposada efectivitat d'aquest aparell. I així és com, fixa-t'hi, el gir cap a religió que fa la cienciologia pretén també salvar aquest dispositiu, l'emeter, ja que no es planteja com un dispositiu terapèutic, sinó com un instrument religiós, més concretament com una eina d'orientació espiritual. Ho salven, però l'administració americana obliga a que tots els emeters hagin de portar una inscripció que diu, i llegeixo textualment, aquest aparell no té cap funció mèdica ni científica, s'utilitza exclusivament amb finalitats religioses.
Encara sort, no?
Sí, encara sort. Encara sort que hi hagi això.
En què més creuen? Hi ha Déu o...?
Hi ha una cosa que es diu Xenu.
Xenu.
Xenu. Si tot això que t'he explicat és polèmic, o pot ser polèmic, des del punt de vista científic, estic parlant, no, que són les creences de cadascú.
Vull dir que des d'un punt de vista científic, la religió cristiana també...
Bueno, també, però ara veurem que això és, jo penso que és un...
Sí, és una altra història, història. Mira, el Xenu.
Arriba, això és el clímax. Segons els fundadors, Havard, Xenu era el dictador d'una confederació galàctica fa uns 75 milions d'anys. Resulta que governava uns 76 planetes, és curiós, la precisió, uns 76 planetes, entre ells la Terra. Eren planetes superpoblats, i Xenu havia de resoldre aquest problema, de manera que va decidir paralitzar milers de milions d'éssers i transportar-los a la Terra, en naus especials. Curiós, també, l'elecció de la Terra com un purgatori. A la Terra, aquests éssers es van dipositar al voltant de volcans i, atenció, van ser exterminats amb explosions nuclears. Clar, això hauria causat un enrenou i un trauma, que és comprensible del tot, no? En aquestes ànimes, en els tetans, de les entitats eliminades. I aquestes ànimes es van adherir als humans. Fixa-t'hi, per tant, quina pel·lícula directament, quina novel·la, no? Com que aquest relat és tan surrealista, representants de l'organització minimitzen la importància quan parlen en públic. Fins i tot no s'exigeix als seguidors de base de la cienciologia que hi creguin, ni se'ls hi explica, però sí que és doctrina interna, documentada, una cosa que ha estat confirmada per exmembres. La cosa és que si un vol progressar dins de l'escala jeràrquica de l'organització, hi ha de creure. De fet, deia, no s'explica als membres fins que assoleixen un cert nivell, on, per cert, s'hi arriba pagant, fent cursos que costen diners. Quan arriben a un cert nivell avançat, reben aquest material considerat secret.
Per tant, la ciència on queda?
No ho sé, jo encara la busco, Roger. Jo, quan vaig preparar el guió i vaig agafar informació de la cienciologia, vaig dir, a veure com ho puc agafar, no?, des del punt de vista científic, no hi ha res. Fixa-t'hi, a més, que el gir que ells fan cap a religió ja separa, ja ells... És com una defensa.
Els cobreix, sí.
Clar,
sí,
és com una defensa. Escolta, a mi no em vingueu en coses científiques perquè nosaltres som religió i és cosa
Però en canvi es posen la paraula ciència a la boca.
Sí, però no té res a veure.
Com t'expliques que Tom Cruise o John Travolta o totes aquestes celebritats abracin aquests postulats?
Puc tenir la meva opinió personal, però deixa'm abans que t'expliqui els casos. El cas de John Travolta és el següent, així resumit. Quan la seva carrera començava, als anys 70, segons ell, la cienciologia el va ajudar a superar la seva inseguretat. I quan més tard va morir el seu fill Jet i la seva dona Kelly, la cienciologia, comenta, va ser com un refugi que el va ajudar en un moment personal que ell ho estava passant fatal i era vulnerable. El cas de Tom Cruise és diferent. S'inicia a la dècada dels 80, aconsellat per la seva primera dona, i segons ell, la cienciologia l'ajuda a superar una dislèxia i traumes d'infància. Atenció, la cienciologia té dins de l'organització el tractament de VIP. Té una cosa, un estatus, que el defineixen com a Project Celebrity, directament. Els personatges considerats importants reben un tracte preferencial i se'ls presenta al món com líders espirituals i persones clau. Per exemple, a Cruise se li ha atribuït la responsabilitat de salvar el món. Això és clarament addictiu i un reclam, i alhora funciona com un parany. Si aquesta gent admet que s'han equivocat, fan una mica el ridícul, no? A més, han fet importants donacions, de manera que també és com admetre que han perdut molts calés.
Clar.
I és com una roda que segurament entre que hi van creure en algun moment, o potser també hi creuen ara, però jo penso que també potser estan atrapats dins d'aquest mecanisme, d'aquesta roda.
També hi ha hagut moltes denúncies, com explicaves, i continuant amb Tom Cruise, recordo la història de la seva exdona, la Kathy Holmes, que va ser exmembre de la cienciologia, que en va aconseguir sortir, amb tot el que costa sortir d'aquestes històries a vegades, després de divorciar-se de l'estrella de cine, entre altres coses, perquè temia per l'efecte que estava tenint la cienciologia en la seva vida i en la de la seva filla.
Sí.
Vull dir que Kathy Holmes va veure que alguna cosa estranya passava allà dins.
I tant, mira, les denúncies continuen a tot el món. Fins i tot hi ha hagut investigacions periodístiques que han destapat tot un entramat de maltractaments, extorsions i fins i tot tortura dins de l'organització. Alguns exmembres en parlen directament. S'han fet diversos documentals i jo recomano, de debò, és que recomano perquè és molt impactant. Es diu un documental que es diu Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, de l'any 2015, va ser dirigit per Alex Gibney, es troba a plataforma HBO, però crec que també es troba disponible a YouTube directament, i està basat en un llibre que és un llibre de Premi Pulitzer. Parlen exmembres, però no exmembres de base, no. Parlen comandants, coronels, generals de l'organització. És a dir, directament a primera línia, que s'han tret i t'expliquen com funciona això. És molt, molt, molt impactant. Òbviament, l'organització de la cienciologia no vol que mirem aquest documental. El resultat és que les denúncies i casos de tot el món han fet que hi hagi països que l'hagin declarat directament secta. França, Suïssa, Àustria. O, en altres, directament organització perillosa que cal vigilar, Alemanya, Bèlgica. En canvi, Espanya es va reconèixer la cienciologia com a religió l'any 2007, igual que als Estats Units. Mm.
Va a la baixa la cienciologia i els seus adeptes? Ho dic també perquè segurament va tenir una època esplendorosa, però fa la sensació també que arran d'aquestes denúncies la propaganda no acaba de funcionar.
No, les xifres ho indiquen així. Tot i que l'organització explica que tenen molts seguidors al món, ells parlen de milions, les xifres estan superexagerades. Alguns estudis independents les situen en 25.000 a 50.000 a tot el món. I sembla que s'observa també una tendència a la reducció. A Espanya, la pròpia organització parla d'aproximadament uns 11.000 membres, però, de nou, es creu que aquesta xifra està molt, molt, molt exagerada. Mm.
Doncs bé, avui aquest retrat pels sedars del Joan Anton Català, pels sedars de la ciència, de la cienciologia. Una abraçada enorme a Tom Cruise i Joan Travolta, oients fidels del suplement. Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Are you in per gaudir del nou Inster? Are you in per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Are you in per descobrir els seus 518 quilòmetres d'autonomia a ciutat? Are you in per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, are you in?
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Al restaurant caníbal ens mengem els millors cervellets. I som l'únic restaurant que sempre convida els seus clients.
Un restaurant caníbal a Berlín no és un restaurant, és una altra cosa. Què és? No ho sé, però alimenten.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenges d'una a dues del migdia amb Paula Molés.
També en podcast i a l'app web de Catalunya Ràdio.
M'explico, no?
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, m'encanto.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
I tant, que passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Els bombers demanen evitar avui sortides a la muntanya, al Pirineu i al Prepirineu, per l'alt risc de llaus.
Protecció Civil ha desactivat ja el pla Bencat després d'una jornada ahir amb diverses incidències, ratxes al Camp de Tarragona de fins a 140 km per hora i més de 600 trucades al telèfon d'emergències.
La intel·ligència artificial, eina clau per als pirates informàtics.
4 de cada 5 correus per robar dades s'han generat ja en VIA. En un sol any s'han duplicat el robatori de dades que acaben a mans de pirates informàtics.
Nova manifestació al País Valencià per reclamar justícia per la mala gestió de la dana que va fer el govern de Carlos Mazón.
Les associacions de víctimes elogien la feina de la jutgessa que consideren que està sent efectiva i que posen en evidència les contradiccions del govern valencià.
Demà no podrà recuperar-se la normalitat a Rodalies.
Encara hi ha una desena de trams on es mantindrà el servei alternatiu per carretera i en uns 180 punts els trens circularan més lents per qüestions de seguretat. El govern fa una crida a Comuns i Esquerra per negociar pressupostos i millorar la infraestructura.
El jutge nord-americà ha decidit finalment que s'ha d'alliberi el nen de 5 anys detingut pels agents antiimmigració a Minneapolis.
Les imatges de l'arrest es van fer virals i aquesta matinada Donald Trump ha ordenat retirar la policia d'immigració de les protestes a les ciutats governades pels demòcrates.
Trump insinua un acord amb l'Iran per evitar una intervenció militar.
Ho diu mentre el desplegament naval dels Estats Units s'acosta a les costes del país persa. Pel que fa al petroli, aquesta matinada Trump també ha explicat que els Estats Units han tancat un acord amb l'Índia perquè compri petroli de Venezuela i no de l'Iran.
Detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare a Sabadell.
Els fets es van produir la matinada passada. Els agents es van trobar el cos sense vida d'un home que presentava evidents signes de violència.
Catifa vermella a Los Angeles per celebrar aquesta matinada els Premis Grammy.
Kendrick Lamar i Lady Gaga són els artistes amb més nominacions en una nit en què el K-pop s'ha fet un lloc a les principals categories.
Els esports, el Barça amplia distància com a líder després de guanyar contra l'Elx per 1-3.
A l'espera del que faci avui el Madrid, que juga contra el Rayo Vallecano a les 2 del migdia.
Tot això mentre d'aquí una estona ha de començar la final de l'Open d'Austràlia.
Que enfrontarà el número 1 del món, Carlos Alcaraz i Novak Djokovic.
Avui a la tertúlia ens visita el pràcticament extenista professional Oriol Marc, segur que ens ajudarà a comentar aquesta final de l'Open d'Austràlia entre Alcaraz i Djokovic, partidàs que comença a 2:15 i que anirem també seguint en directe al llarg d'aquest suplement, perquè aquests partits de tennis sabem quan comencen però tampoc sabem com acaben, una mica com aquest programa. Anem a mirar els diaris. Marina Laminos, portades al diari Ara, els immigrants del mar de plàstic.
5 euros l'hora i sense habitatge, així és la vida dels treballadors dels hivernacles del Maria, la Gran Horta d'Europa. És el titular de l'Ara, que acompanyen d'una imatge feta des del cel de tots aquests hivernacles. A La Vanguardia, la foto a la part inferior de la portada és del màping de la Casa Batlló, el so de Matt Clark, i el titular del dia amb la mirada posada als arxius Epstein. L'FBI va recopilar acusacions d'agressió sexual, diuen, contra Trump. El periòdico sobre les carreteres, l'AP7 sense peatge surt cara. El deteriorament de l'autopista del Mediterrani, afegeixen, que veiem dibuixada més sobre un mapa del litoral, s'ha disparat després de la fi del pagament per ús. I encara un segon titular, un sondeig que diu que el PP ampliarà la seva majoria a l'Aragó i el PSOE aguanta. I el punt avui, el hype s'infla. La gran expectació al voltant de la intel·ligència artificial fa créixer la bombolla de les empreses tecnològiques.
Diari El País. El terror migratori causa a Trump la seva pitjor crisi interna.
Titular que acompanyen de les fotografies de diversos ciutadans de Minneapolis, activistes que fa setmanes que perfeccionen, llegim, les seves tècniques de resistència. A El Mundo, Zapatero va cobrar 450.000 euros del seu amic a Plus Ultra per assessoria global. A La Razón, contra el govern Sánchez pel caos ferroviari, titulen el doble d'accidents i 87.000 retards en un any en Puente. I a l'ABC, entrevisten el president de l'Aragó, Jorge Azcón, que deixa aquest titular. Vox no té ganes de tornar al govern. Els toros es veuen millor des de la tanca.
Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 62 espelmes, Mercè Paloma.
Era la primera pel·lícula que feia i em van nominar els Goya. I bueno, llavors sí que em vaig clavar un susto, que a més vam riure molt a casa meva.
Ha vestit moltes de les principals actrius i actors de casa nostra i ha guanyat 5 Premis Gaudí, el millor vestuari per pel·lícules com Pa Negre, Incerta Glòria i El fotògraf de Manhausen.
67 espelmes, Lluís Alcarazo.
Vaig començar amb 25 anys i ara ja hauria d'estar pràcticament jubilat i encara estic aquí podent escriure. Que és
el guionista d'algunes de les sèries més populars de casa nostra, com Nissaga de Poder, Poble Nou, La memòria dels cargols o El cor de la ciutat. També ha guanyat un Goya, el millor guió adaptat, per la pel·lícula Salvador, sobre la figura de Salvador Puig Antic.
32 espelmes, Harry Styles.
La seva carrera musical va començar integrada a la famosa banda One Direction i a partir d'aquí ha fet carrera en solitari. Al març traurà un nou disc i començarà una gira després d'estar 4 anys sense trepitjar un escenari.
Vida social. Aquest Marta Ferrer, ho sabem bé, és David Lyne, torna als escenaris per donar el tret de sortida al festival Fotonovela.
Sí, el músic i productor Jordi Cubino torna a vestir-se com el seu alter ego per inaugurar el primer festival barceloní d'Italo Disco. I ho farà acompanyat d'altres artistes com Rumba Club, Josep Xortó i els DJs Miqui Puig i Telesketch. Tot això serà avui a la sala Upload de Barcelona a partir de les 6 de la tarda i si voleu comprar entrades encara en queden a partir de 16 euros.
Quina meravella, Jordi Cubino, David Lyne. Aquest és el Jordi Cuino, quan tenia 16 anys, amb aquest personatge que era David Lyme. En vam parlar el cap de setmana passat a l'eclipsi del suplement. Si voleu recuperar l'entrevista, que radio.cat/el suplement, el Cuino, que va explicar que estudiava a l'Institut Pau Vila juntament amb Sergio Dalma i també amb Albert Pla, i que va enterrar el David Lyme quan es va fer una mica més gran, però ara també l'ha repescat per aquesta proposta que ens explica la Marta i també per un documental que està preparant i que podrem veure també molt aviat a 3CAT. Més propostes de vida social. Al Teatre Gaudí s'hi pot veure El Casalot.
El text de Sergi Balbel és un exercici delirant sobre l'impossible, el terror, en un escenari de teatre. Tot a través de la història de dues dones en una casa antiga en què passaran coses amb molt misteri i molt humor. Avui a funció a les 5 de la tarda amb entrades a partir de 15 euros.
A la Sala Beckett, tallar-se un peu amb una motosserra.
La dramaturga, directora i actriu Bàrbara Mestanza proposa aquest espectacle sobre la cultura de la cancel·lació, que ens presenta dues periodistes responsables d'haver tret a la llum uns articles sobre els abusos sexuals d'un director. Però quan ell s'intenta suïcidar, les seves carreres fan un tomb radical. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 15 euros.
Al Teatre Tantarantana, última oportunitat per veure Salomé.
Mia Parcerisa i la companyia Lacrimosa adapten aquest text d'Oscar Wilde, d'una peça eròtica i violenta, però també delicada, sobre Salomé, la princesa desitjada per tothom que es torna una tràgica filla de la passió quan un home no la desitja. Avui hi ha una última funció a les 7 del vespre, les entrades a partir de 23 euros.
I avui és el primer diumenge de febrer, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
El Museu Blau, el Manac o el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
4 minuts per arribar a les 8 del matí. És l'hora del conte, l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte del Postils es titula Vida a les profunditats.
Que el seu primer llibre havia sigut un best-seller ho va saber pels mitjans de comunicació. A ella, quan li preguntaven a què es dedicava, s'inventava qualsevol cosa per no dir que era escriptora. Però ara, amb una munió de lectors al darrere, ja no podia fer més l'orni. El problema és que, de tant al darrere que estaven, no havia aconseguit veure'ls amb els seus propis ulls. Ni als carrers, ni a l'autobús, ni tan sols a les llibreries, on havia fet més guàrdies de les que voldria reconèixer per constatar que ningú havia sortit amb el seu llibre sota el braç. L'escriptora era una dona de superfície, però per una sèrie de circumstàncies que ara no venen al cas, es va veure obligada a agafar el metro. I allà, en les profunditats, va descobrir un món nou. O encara més, un univers. A l'andana no hi cabia ni una agulla de l'exuberant comunitat de lectors que s'hi havia generat. Agafaven el llibre, el seu llibre, amb molta fermesa, com si temessin que algú els hi prengués de les mans i interrompés el seu procés d'abducció. El fenomen es va produir en connivència amb el gremi de conductors del metro, que, entretinguts com estaven amb la lectura, van aturar els combois fins a nova ordre.
El suplement, amb Roger Escapa.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Música.
Busca't uns bons ulls que et mirin. Tot depèn dels ulls que et mirin. Busca't uns bons ulls que et mirin. Tot depèn dels ulls que et mirin. La llum no discrimina, ens il·lumina a tots, amb reflexos i colors i per tots cantons. Llavors tu...
Cada cap de setmana arribem fins a les 8 amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics. Avui és el torn del Joan Arroyo. Bon dia, Joan.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem avui a les 8?
Avui arribarem amb els lleidatans Saxeni i el seu nou senzill, Els ulls que et mirin. Un tema que parteix de la idea que res no és absolut, sinó que depèn de la perspectiva, el punt de vista i de qui construeix el relat. D'aquesta manera, Saxeni apela a l'oient a envoltar-se de persones que t'escolten, t'entenen i t'estimen sense prejudicis.
Salut i ràdio, Joan.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
Tot depèn dels ulls que et mirin.
Amb Roger Escapa.